I la Conselleria d'Educació ha denegat reiteradament la matriculació d'en Pablo Palenzuela, un jove amb diversitat funcional, a la formació professional bàsica d'agrojardineria, assenyalant l'absència de competències mínimes. Enguany, el jove i la seva família han tornat a intentar realitzar la matrícula durant la convocatòria extraordinària de la passada setmana. Ens acompanyen a continuació a la seva mare, Ana Carme Ortúzar, mare del jove, i Joan Amorós, president de l'Associació Professional de Docents d'Eivissa i membre de l'Associació Pitiusa per la Inclusió Educativa i Social. Molt bon dia, Carme. Molt bon dia, Joan.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com esteu? Bé, Carme, ens agradaria conèixer una miqueta més en Pablo. Quina edat té?
Pues Pablo ha hecho ahora 18 años.
Ah, bé, és jovenet. Fins ara, quin recorregut ha fet a l'escola? Anava a l'institut, imagino. A quin institut anava?
Él está yendo, bueno, ha estado yendo al Instituto Algar, aquí en Sant Jordi.
Ah, l'IES Algar, sí, todos lo conocemos.
Exacto.
¿Y cómo ha sido su recorrido escolar en el centro, en la escuela de primaria?
Pues mira, en la escuela de primaria, más o menos integrado dentro de lo que en aquel tiempo, porque hace 15 años no se sabía mucho de la inclusión, uh-huh. Pero bueno, dentro de lo que incluía, dentro de la aula y en todo, y más o menos ahí medio bien. Pasamos al instituto, el niño empieza primero, bien también más o menos, segundo, tercero. Cuando empieza primero, sabes que hay optativas, ¿no?
Uh-huh.
Y yo le digo que yo de optativa, la que él vaya a gusto, vaya bien y vaya contento y aprenda. Porque qué más me da a mí que lo ponga en francés o en inglés si el niño va a estar allí perdiendo el tiempo. En el instituto ya lo pusieron ellos en las optativas de jardinería, ¿vale?
Ajá.
Y a partir de ahí el niño súper contento, súper bien, en el instituto todo. Cuando llegamos a cuarto, de tercero a cuarto, que puede optar a la FP básica...
De acuerdo, pero hablamos de que ha cursado la ESO y en la ESO ha tenido oportunidad de hacer algunos créditos variables de jardinería. ¿Hasta aquí bien?
Exacto. Vale. Hasta ahí, perfecto. Después llegamos ya que puede escoger si quiere seguir estudiando para cuarto o pasar a la FP básica, ¿no? De lo que a él le gustaba, que era jardinería, y ahí ya empiezan nuestros problemas a tope.
Uh-huh.
Ahí ya era el instituto, decía que si él seguía con sus recursos... No había ningún problema en que hiciera la FP básica de jardinería, pero claro, con sus recursos como hasta ahora. Y la administración pues se niega a poner los recursos en la FP básica.
¿Qué recursos son los que señalas han acompañado a Pablo a lo largo de su escolarización durante la ESO?
Un auxiliar técnico.
Uh-huh.
Un ATE. Entonces, claro, es... No sé, yo me siento súper mal cuando me empieza a decir eso. Mi hijo, que le encanta, vas a cuarto y después de un año de cuarto volvemos a estar otra vez en la misma situación. Él preguntándome, mamá, ¿por qué yo no puedo hacer lo que me gusta? Yo quiero bajar a la jardinería. Y que tú vuelvas ahí 20.000 veces a la administración y la administración de educación solo te pueda decir que no hay recursos. Entonces, lo que yo no entiendo, ¿por qué nos venden matrícula de la FP básica de cualquier titulación si luego no les ponen su recurso? Es que la diversidad es enorme. No pueden decir hay esto o hay esto, ¿no? La diversidad es enorme. Cada niño necesita un recurso desde que empieza escolarizado hasta que termina sus estudios. Y lo que no veo justo es que no les den la oportunidad de poder ejercer lo que ellos quieren. A nosotros la consellería nos dice que es que la FP es con titulación, ¿no?, para titular. Y luego nos dice, por otro lado, que bueno, hay niños que no pueden no terminan la FP porque son más vagos, porque no sé qué, y se les da un certificado de trabajo.
Uh-huh.
Y nuestros niños le obligan, porque es lo primero que te dice, que no van a titular. Lo primero que ella no sabe, porque ella no creo que tenga la bola mágica, de saber si va a titular o no va a titular. Lo segundo, que si tiene un certificado ya es suficiente para que él pueda ejercer un trabajo que le gusta.
Uh-huh.
Y lo tercero, que le tendrán que dar una oportunidad, como a todo el mundo se la dan, para empezar algo que le gusta, que cuántos empiezan una carrera, la dejan, empieza otra, la dejan, y nadie les dice por qué empiezas y no titula o no termina y luego empieza otra, ¿entiendes?
Sí.
Entonces veo que es, pues, lo primero que es un error enorme a nuestros niños ya, negarle como que no sirven, ¿sabes qué te digo? Y lo segundo también, el que las oportunidades sean cero. Porque, por ejemplo, yo a mi hijo, ¿no? Le dan la opción de ir a cocina o a un aula taba. El aula taba o el SOI, no te lo pierdas. El aula taba, lo que hacen ahí, mi hijo lo hace en mi casa, porque es aprendizaje para la vida adulta y hacer las camas, recoger la mesa y ducharse, eso ya lo hace en mi casa, ¿vale? Las cosas mías, que eso ya se lo he enseñado yo. Entonces, llevarlo a cocina es algo que no lo voy a llevar porque a él no le gusta, y es como si tú, que eres periodista, te dicen que tienes que estudiar medicina, por narices. Es que lo veo súper ilógico.
I segons el que ens expliques, i ara sí m'agradaria també preguntar en Joan, que t'està acompanyant, no?, durant aquesta lluita per aconseguir que es pugui matricular en la FP. Joan, quines opcions hi ha per una persona com en Pablo després de l'ESO?
No, l'opció és aquesta, o sigui, la normativa vigent, la de rang superior, no? Perquè la conselleria sempre s'escuda en normatives de rang inferior, el que diu la normativa sobre FP bàsica, no? Però no oblidem que quan parlem de lleis hi ha una normativa de rang superior que és la que mana, és la que obliga, diríem, i la conselleria està contravenint tota aquesta normativa de rang superior, no? El que nosaltres estem lluitant és perquè Pablo tinga les mateixes oportunitats que ha de tenir qualsevol estudiant de l'estat espanyol. I a més, quan veiem que dins de les pròpies Illes Balears hi ha casos que sí, almenys dos que coneguem de Menorca, i segurament a Mallorca també n'hi haurà, perquè els desconeixem, on aquests recursos que nosaltres demanem per en Pablo perquè pugui estudiar el que ell vol i el que ell pot fer, perquè hem de recordar que l'orientador de l'IES Algarve va dictaminar que sí que ho podia fer amb els recursos adients, ens trobem en aquest agravi comparatiu. Mentre altres al·lots ho poden fer en altres illes, aquí a Eivissa no. I és una mica bastant indignant que la conselleria se voti les seues pròpies lleis, les lleis que internacional i estatalment estan reconegudes, i que a més se faci un agravi comparatiu amb altres infants de les Illes Balears.
I bé, doncs, què està impedint que es pugui matricular en aquesta FP?
Simplement no volem posar el recurs que te comentaven a Carmen, de l'auxiliar tècnica educativa, que és el que l'orientador del centre en el seu moment va determinar que li faria falta per fer un acompanyament en Pablo per fer aquests estudis. A més, ens trobam en que en aquesta negativa els recursos que nosaltres hem posat, les contestacions de conselleria són bastant surrealistes, no? Frases que no haurien de sortir d'un departament d'atenció a la diversitat.
Com per exemple?
Com que Pablo ha d'estar amb els seus iguals perquè és beneficiós per a ells. Això és totalment segregador i és totalment discriminatori. Altres frases que indiquen que ell hauria de fer la FP de cuina i que no està capacitat per fer la de jardineria. O sigui, és una mena, jo sempre ho repeteix, de minority report. O sigui, sabem el que l'infant pot i no pot fer abans de començar aquests estudis. És com si tu te vols matricular en dret o en enginyeria nàutica i te diuen, no, tu no estàs capacitat, perdona, jo he complit amb els meus passos, que en aquest cas són arribar a quart d'ESO, i l'orientador del centre diu que sí que puc fer aquests estudis. Qui és la conselleria per dir el contrari? I qui és sobretot la conselleria per saber el que podrà o no podrà fer Pablo? És tot, per nosaltres és tot molt greu, i la veritat és que ens sentim una mica sorpresos en totes aquestes respostes.
Bé, a l'inici de la presentació del cas comentàvem que a més és una situació reiterada en el temps. Com ha estat aquest procés al llarg de les tentatives de fer aquesta matrícula que de moment entenc que encara no s'ha materialitzat, tot i que ja ho heu tornat a intentar aquest any?
Sí, aquest procés és molt llarg, perquè ja duim 4 anys amb aquest cas. De fet, ens ha donat temps de presentar un contenciós administratiu contra la conselleria, perquè em sembla que s'està vulnerant totes les lleis a nivell de drets humans, de drets dels infants, del conveni sobre discapacitat que Espanya va ratificar l'any 2008 i sobretot també en la llei actual educativa, la LOMLOE. Per tant, ja duguem 4 anys lluitant, amb la valentia de Carmen, perquè no hem d'oblidar que això, la majoria de famílies, i comprensiblement, no segueix, vale? I es comprèn perquè és un desgast emocional brutal, i aquesta valentia de Carmen ha fet que segueixi lluitant a pesar d'aquest desgastament emocional que té. I això, són 4 anys molt durs, però que esperem li serveixin a Pablo per poder estudiar el que ell vulgui, i sobretot que amb aquest contenciós administratiu, amb aquesta denúncia que hem ficat davant dels tribunals, se pugui crear una jurisprudència que afavoresqui els alumnes que els pugui passar en el futur el mateix que Pablo. Perquè nosaltres sempre diguem que moltes vegades, com que tots aquests processos són tan durs, tan llargs, i al mateix temps tan necessaris, estem treballant moltes vegades per les persones que encara no han nascut, no? I això és el que intentem, ajudar a Pablo, però també ajudar a tots els que, no sé, en un moment determinat puguin passar per les mateixes dificultats que ell està passant.
Bé, sou testimonis també, imagino que hi haurà altres persones, no, com bé deies, que vindran, que potser ja també estan cursant l'ESO. Teniu testimoni d'altres famílies també a l'illa d'Eivissa que estiguin en la mateixa situació?
Sí, bueno, cada cas és diferent, no? Cada cas té les seues peculiaritats. El que ens trobam és un modus operandi de la conselleria, que sempre és el mateix, no? És un xantatge emocional per les famílies que moltes voltes desconeixen la normativa, o famílies que volen el millor pel seu fill. No? I per això, davant de les paraules de conselleria, que normalment es diuen que en aquests estudis estarà millor perquè tindrà més suports, o en una aula web estarà millor perquè estarà millor atès, o en un centre d'educació especial estarà millor perquè tindrà tots els recursos. Davant d'això, les famílies cedeixen, no? Cedeixen perquè no saben quins són els seus drets, o perquè desconeixen, o perquè ja estan cansats de lluitar, perquè és una lluita molt dura, no? Per tant, aquest modus operandi de conselleria ens preocupa molt. N'hi ha moltes pressions als orientadors del centre i n'hi ha moltes pressions a les famílies. Ens preocupa perquè no és la forma correcta d'operar. Una conselleria que es diu inclusiva, una conselleria que acaba d'aprovar una llei que en els seus principis bàsics diu que és inclusiva, malgrat que segueix reconeixent les aules UECO i els centres d'educació especial en un fet totalment contradictori. Ens preocupa que segueixi actuant d'aquesta manera, amb aquest xantatge cap a les famílies, i no procurant un verdader sistema inclusiu on els suports puguin ajudar als infants a fer una escolarització amb els seus companys i companyes, que és el que els hi pertoca.
Bé, des de la conselleria, de la mateixa manera que rebeu aquesta negativa, heu rebut algun tipus de... han proposat alguna alternativa? Han proposat algun espai de formació, d'inserció laboral per en Pablo, o simplement rebeu aquesta negativa i prou?
No, la resposta sempre és la mateixa, que no pot fer jardineria i que ha de fer cuina. Perquè,
i doncs no hi ha cap recurs que acompanyi aquesta negativa?
No. És aquesta negativa i nosaltres insistim i seguim fent les nostres queixes, no? El problema és que això d'aquell famós anunci de quatre illes, un país cap frontera, apareix que moltes voltes és totalment utòpic, no? Perquè a Eivissa ens trobam, i a Formentera, altres més encara, amb una discriminació total amb els nostres infants a nivell de recursos i a nivell de possibilitats d'estudiar diferents graus d'FP bàsica, no? A Mallorca n'hi ha moltes més opcions, i aquí només, com que a Eivissa només n'hi ha cuina, doncs tots els diuen cap a cuinar, i ja dona igual que tu el que vulguis estudiar siga altres coses. Has de fer cuina sí o sí, perquè aquesta és la que n'hi ha a Eivissa. És molt injust, això.
Idò, a cuina sí que hi ha auxiliars educatius?
Sí, perquè n'hi ha més recursos, és el que te deia, no? És el xantatge aquest que en el que juga la conselleria, tant en aules UECO com en aquest exemple d'FP, ja que com allí ja n'hi ha més alumnes amb diversitat funcional, ja han disposat de recursos. Però és que el recurs no ha d'anar aparellat a un estudi, el recurs ha d'anar aparellat als infants, perquè són els infants els que necessiten els recursos. Per tant, és absurd que te diguin que has d'estudiar cuina perquè allí tens els recursos, quan tu, en aquest cas, en el cas de Pablo, el que vols estudiar és jardineria. Si jo vull estudiar jardineria, l'obligació de la conselleria és posar un recurs perquè aquest infant pugui aconseguir amb èxit aquests estudis. hem de vincular els recursos als infants i a les necessitats dels infants i no a números.
Carme, com està vivint tot plegat en Pablo? Perquè el temps va passant i no sé en aquest moment doncs, com està vivint tot plegat.
Pues Pablo está triste y Pablo está, pues te puedes imaginar. Él solo piensa en que se está, porque él sabe todo lo que llevamos trabajado y lo que estamos esforzándonos. Y él está súper contento con la ilusión de que pueda hacerlo, pero mal, porque no sé ya qué decirle, ¿sabes qué te digo? Yo ya es lo único que le digo, que esté tranquilo, que seguro que lo va a poder hacer, porque él es un tío muy trabajador y lo va a poder hacer y realizar, pero no depende de mí, ¿sabes? Depende de consellería, que yo me he dado cuenta que le da lo mismo las personas, ellos solo miran plazas y números y no piensan en el daño que pueden hacerle a las personas, porque si lo pensaran, yo creo que tendrían más humanidad, que son antihumanos. Para mí son antihumanos, porque es como acaba de decir Joan, si los niños no quieren ir a cocina, son los recursos los que se tienen que mover, no los niños ir a cocina allí por narices, ¿sabes? Entonces, pues Pablo lo está llevando mal, espero que se pueda solucionar para bien, que él pueda hacer lo que le gusta, que la consellería se dé cuenta que los niños nuestros tienen el mismo derecho y la misma igualdad y la misma integración que todos los niños, que le tienen que dar la oportunidad, pues, de que él pueda esforzarse y expresarse con lo que a él le va a poder hacer un futuro mejor, y que espero que consellería empiece a abrir puertas, porque no es mi niño, son muchísimos niños y niñas los que pueden y deben poder escoger lo que les gusta.
Carme, ahir entrevistàvem aquí a Radio Illa un jardiner professional i assenyalava molt bé doncs, com la jardineria, l'agrojardineria, podia ser una opció laboral per a la gent de la illa per treballar durant tot l'any. Bé, amb aquesta declaració que va fer aquí en Xisco Reig, m'agradaria tancar aquesta entrevista i bé, confiem en que més endavant puguem entrevistar-vos i continuar parlant sobre aquest tema, o potser directament també amb en Pablo sobre com li està anant el curs.
¿Puedo darle las gracias antes de terminar a toda la gente que nos está apoyando?
Sí.
Tanto asociaciones como gente que ni siquiera lo conoce, amigos y toda la isla divisa y de fuera divisa, que se han volcado con Pablo y con todos los niños de diversidad funcional aquí en la isla, que están, pues eso, muy mal organizar la administración para ellos. Entonces, darle las gracias, pues, de corazón. Y a Lola y a Joan y a la asociación a pie, sobre todo, que han estado ahí conmigo mano a mano.
Bé, si no, vols... Si vols
ya, bueno, los medios, tampoco me puedo olvidar de ellos, que también estáis ahí apoyando algo que es injusto y es irreal en el siglo XXI. Gracias.
Bé, si vols esmentar-me en aquestes associacions que s'han sumat a la teva crida, que són la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes d'Eivissa, l'Associació Professional de Docents, que representa també en Joan, l'Associació de Persones amb Necessitats Especials d'Eivissa i Formentera, Abnef, que tu mateix esmentaves, i també l'Associació Pitiusa per la Inclusió Educativa i Social. Joan, vols afegir alguna cosa més?
No, una mica recalcar el que ha dit Carmen, la societat s'ha volcat amb el cas de Pablo i esperem que això siga un primer pas perquè prenguin consciència de totes les dificultats que tenen les famílies amb infants amb diversitat funcional, perquè és una lluita, com he dit abans, molt dura. I esperem que se produeixi un canvi de mirada a nivell global, a nivell social, perquè els drets de tots siguin respectats.
Moltes gràcies, Joan. Gràcies per participar al nostre programa.
Bon dia.